RAC 1.
Més tots som un.
Bon dia, són les dues. Els transportistes tornaran a la vaga indefinida quan falta un mes i mig per Nadal.
La administración tiene que reaccionar rápido y evitar lo que está por venir. Son muertes laborales y profesionales todos los días en el sector del transporte. La desaparición de los autónomos de las pequeñas empresas de transporte está en torno a 200 y 250 empresas mensualmente.
És Manuel Hernández, el portaveu de la Plataforma en Defensa del Transporte. És una associació minoritària al sector, però que la primavera va fer trontollar la cadena de subministrament a bona part de l'Estat. Aleshores, la protesta va durar 20 dies.
RAC 1 migdia. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
La ministra de Transports, Raquel Sánchez, demana responsabilitat als transportistes que, si no hi ha canvis, començaran l'aturada dilluns vinent. Una altra protesta, la que ha convocat la CGT a Renfe, torna a complicar la vida avui als usuaris de Rodalies, entre d'altres, que en hora punta han hagut de viatjar com sardines en trens atapeïts. Això tot i que, segons la companyia, només han seguit l'aturada un 3% dels maquinistes. Escoltarem també les últimes revelacions de Corinna Larsen, l'examant de Joan Carles I. Avui s'han publicat els primers dos episodis del podcast Corinna i el rei, i assegura que el monarca emèrit tornava de molts viatges amb bosses plenes de diners. Feliç, diu, com un nen de 5 anys. Xavier Rocamora, bon dia.
Bon dia, Núria.
El Barça jugarà contra el Manchester United al play-off de l'Europa League i el Madrid s'enfrontarà al Liverpool en els vuitens de final de la Champions.
El Barça-Manchester United és l'eliminatòria estrella d'aquest play-off d'accés als vuitens de final de l'Europa League. L'anada jugarà al Camp Nou el 16 de febrer i la tornada una setmana després a Old Trafford. El tècnic blaugrana Xavi Hernández ha lamentat la poca sort que han tingut en el sorteig.
Sí, en el sorteig tampoc estem tenint sort, no? Dius, assenyales el pitjor, doncs aquest, i aquest et toca. Doncs bé, a competir, és un altre repte per nosaltres. Bé, els jugadors doncs, potser estaran més motivats, si cap, davant d'un rival també més fort sobre el paper i a competir, no ens toca un altre.
De la resta d'eliminatòries a l'Europa League destaca el Sevilla-PSV Eindhoven i a la Champions viurem la reedició de l'última final. Madrid i Liverpool s'enfrontaran als vuitens de final amb l'anada a Anfield i la tornada al Bernabéu. El sorteig també ens ha deixat l'enfrontament entre dos dels grans favorits de la competició, Paris Saint-Germain-Bayern de Múnich.
Pel que fa al temps, avui s'espera una tarda tranquil·la. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia, sí, predominarà el sol a tot el país i només es combinarà amb algunes bandes de núvols prims que estones deixaran el cel emblanquinat. Tot plat amb unes temperatures que baixaran respecte a les d'ahir, bàsicament en punts del Pirineu i també les comarques de Tarragona, i a la resta es mantindran sense canvis, encara amb un ambient suau amb màximes que es mouran entre els 19 i els 24 graus, però al vespre caurà clarament la temperatura i aquesta nit tornarà a ser freda. I demà tindrem un dia de cel mig ennuvolat i amb temperatures que pugen una mica, només en trams de la costa i també del prelitoral.
Són les 2:03.
RAC 1 migdia.
La vaga dels transportistes arrencarà si res no ho atura la mitjanit de diumenge a dilluns. Volen repetir la protesta del mes de març passat que ja va provocar desabastiment de molts productes. Tot i les mesures que s'han anat aprovant durant tot l'any, el sector denuncia que treballen per sota del preu del cost amb salaris i condicions de treball molt precaris. Madrid, Jordi Armenteres, bon dia.
Sí, bon dia. Aquesta associació, tot i ser minoritària dins el sector del transport, ja va demostrar un cop de força fa 8 mesos i ara ho volen repetir. Denuncien que treballen per sota del preu de cost, que la norma que es va aprovar no es compleix perquè tothom fa trampes. Manuel Hernández és el portaveu de la plataforma.
No puede ser que mediante la coacción y mediante si no acatas vas a la calle se estén haciendo documentos donde se le hace reconocer a los transportistas cubrir los costes cuando esos importes están un 30% por debajo de los costes reales.
I repeteixen que han arribat un moment insostenible, sobretot pels petits.
Estamos suprimiendo costes del vehículo, no podemos cambiar nuestros camiones. Estamos pagando un 40% menos de salario a nuestros conductores. Estamos poniendo neumáticos que son un riesgo en la carretera porque no son de calidad, pero no podemos poner neumáticos como corresponde. Estamos haciendo seguros que cubran lo imprescindible porque no podemos tener seguros que nos den verdaderas garantías por no poder costear esos importes.
A la plataforma també s'hi sumen petites empreses del transport i autònoms. En el seu dia, la vaga va acabar amb un pacte amb les grans patronals que l'associació convocant va acatar.
El govern espanyol avisa que la vaga que es convoca en plenes negociacions no ajuda en res. Assegura que contínuament s'aproven mesures pel sector.
Sí, és el Ministeri de Transports qui negocia i Raquel Sánchez demana que si hi ha acusacions d'empreses que treballen per sota el preu de cost, es denunciï. Amb la llei a la mà, les empreses que treballen per sota el preu de cost tenen multes de fins a 4.000 euros.
Ahora vamos a presentar en breve un plan específico de inspección, reforzando también, pues en fin, ¿no? los funcionarios y ese órgano de inspección, pero es necesario que se denuncie, y que se identifique. Que eso no ha ocurrido hasta ahora en la mayoría de casos y no va a beneficiar a nadie que se convoque ahora un nuevo paro.
Per això demana responsabilitat. A més, el seu ministeri va més enllà. Sosté que la majoria del sector del transport ha anat valorant positivament totes les mesures que s'han anat adoptant durant l'últim any, donant a entendre que la plataforma convocant són minoritaris i esperant que ningú més s'hi sumi.
Els que avui estan de vaga són els maquinistes de Renfe. Els sindicats també minoritaris han convocat una aturada que està provocant, tot i això, molts problemes, tant a Rodalies com als trens regionals, al TGV i la mitjana i llarga distància. Això tot i que, segons Renfe, el seguiment de la vaga no arriba al 3% i els serveis mínims s'estan complint, com s'està vivint l'aturada a l'estació de Sants. Josep Ferrer, bon dia.
Bon dia. Durant tot el matí, les andanes han estat més plenes del que és habitual i els trens han circulat atapeïts de gent. En alguns moments no s'ha pogut pujar als trens perquè no hi cabia ningú més. Els viatgers es queixen de les molèsties que es comporta la vaga.
Vengo de Hospitalet de l'Infant, que ya no ha salido el tren, y ahora estoy aquí en Sants, y bueno, salía, y ahora encima pone que viene con demora, o sea, que una hora.
De lo que era Tarragona i tot això, molta gent s'ha quedat fora del tren.
Nosaltres viatjàvem aquest divendres cap a Madrid, i aquest matí ens hem assabentat, no per Renfe, que el nostre tren doncs no sortirà.
Bé, doncs la informació a l'aplicació està malament, i ningú t'acaba de dir, ningú té segura cap tren.
Antonio Carmona, portaveu de Renfe, demana paciència als viatgers.
No, la vaga la convocat CGT, nosaltres hem aplicat els mínims i demanar-los paciència i nosaltres donar tota la informació que tenim al nostre abast.
Fins a les 5 de la tarda, Rodalies circula un de cada 3 trens del que ho fa un dia normal.
Avui també fan vaga els tripulants de cabina de Vueling a l'aeroport del Prat. L'aerolínia assegura que el 89% de les rutes estan operant amb normalitat, tot i que ha cancel·lat una seixantena de vols que passen pel Prat. La situació és molt semblant a l'aturada de divendres passat, però amb menys viatgers que es troben sense poder volar un cop són a l'aeroport. Marc Segués.
Vueling ha reforçat el servei de trucades i confirma que ha telefonat a tots els viatgers afectats per les cancel·lacions, a banda d'enviar-los correus electrònics i SMS. Per aquest motiu, avui s'ha pogut veure molt poques persones a l'aeroport del Prat sorpreses per descobrir que havien d'agafar un vol que s'ha cancel·lat. Segons dades de la companyia, només un 5% dels viatgers no havien decidit abans de començar el dia si volien canviar de vol o reclamar l'import del bitllet comprat. En general, els vols van puntuals, tret d'algun retard aïllat. Vueling operarà avui el 89% dels 520 trajectes programats a tota la seva xarxa. De manera preventiva, n'ha cancel·lat 58, la majoria amb sortida i arribada a l'aeroport del Prat.
Els tripulants de cabina de Vueling han convocat vaga els divendres, diumenges, dilluns i festius fins al 31 de gener i la companyia ja avisa que les demandes que fan són impossibles d'assumir. En una entrevista a La Vanguardia, el president de Vueling, Marco Sansavini, assegura que la condició que posen els sindicats per posar fi a l'aturada és un augment del 20% del sou aquest 2022.
Sansavini explica que a l'estiu van acordar un augment del salari dels tripulants de cabina d'un 6,5% retroactiu el 2021 i que estaven definint els passos per aplicar millores fins al 2025. Enmig d'aquest procés, diu el president de Vueling, un dels sindicats va abandonar el diàleg constructiu i va convocar la vaga. La condició que posen per posar fi a l'aturada és que els apugin el salari un altre 13,4%, amb la qual cosa el sou dels tripulants de cabina hauria augmentat 20 punts aquest any. Sansavini també apunta que els treballadors demanen increments consolidats fins al 2025 que farien pujar els salaris un 33%, un augment que el president de la companyia assegura que és inviable d'assumir.
Encara en relació amb les infraestructures i la mobilitat, experts europeus demanen a les institucions del continent que apostin d'una vegada per totes pel corredor mediterrani. En concret, que tinguin present la importància del tram Barcelona-Tarragona. Ho diu un estudi de l'Associació Europea Ferrmed que avança avui La Vanguardia. L'informe revela que l'eix logístic entre la capital i Tarragona és el tercer més important de tota la Unió Europea.
Sí, és el tercer més densitat de trànsit de mercaderies, només darrere de la conca alemanya del Ruhr i gairebé empatat amb el segon, la conurbació de Milà. L'estudi pretén establir les prioritats d'inversió perquè les institucions inverteixin on més falta fa. De fet, en el cas de l'estat espanyol es deixa clar que el corredor mediterrani és el més essencial i només situa dos eixos més com a prioritaris, el de Catalunya a l'Aragó i el de Madrid a Euskadi. Una de les claus d'inversió, segons l'informe, és l'aposta pel ferrocarril, és a dir, traslladar una part important de les mercaderies en tren i descongestionar les autopistes, a més de reduir la contaminació amb aquesta mesura. L'estudi denuncia que a hores d'ara només el 18% de les mercaderies es transporten en tren, tot i que aquest sigui el sistema més sostenible i eficient.
Crida de les Nacions Unides a gravar les companyies de petroli, gas i carbó amb un nou impost per fer front a la crisi climàtica i energètica. És el missatge que ha llançat avui el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, a la Cimera Mundial pel Canvi Climàtic que des d'ahir s'està fent a Egipte. Guterres creu que aquestes empreses han de pagar la factura de la crisi.
Demano a tots els governs que gravin els beneficis extraordinaris de les empreses de combustibles fòssils. Aquests guanys s'han de redirigir cap a la gent que lluita contra l'augment dels preus dels aliments i l'energia i cap als països que pateixen pèrdues i danys per la crisi climàtica.
Guterres ho ha dit a la cimera de líders mundials que avui demà dona el tret de sortida de la COP27, Laia Colomer.
Missatge contundent del secretari general de l'ONU, tot i reconèixer que la guerra ucraïna ha enrarit la preparació de la cimera mundial pel canvi climàtic, Antonio Guterres insisteix que no pot ser una excusa pel retrocés i que el conflicte ha demostrat els riscos de l'addicció, ha dit, als combustibles fòssils. Per això demana que d'aquesta cimera en surti el que ha anomenat Pacte de la Solidaritat Climàtica perquè els països més rics transfereixin diners i tecnologia als menys desenvolupats per accelerar la transició energètica de les seves economies i assenyala els Estats Units i la Xina com a màxims responsables perquè l'acord tiri endavant.
Les dues economies més grans, els Estats Units i la Xina, tenen una responsabilitat especial per aconseguir que el pacte sigui una realitat. La humanitat ha de triar, cooperar o París, un pacte de solidaritat climàtica o un pacte pel suïcidi col·lectiu.
El secretari general de l'ONU ho ha dit en el seu discurs a la cimera de líders mundials dins la COP27. Aquesta tarda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, intervindrà a la sessió plenària.
La Unió Europea intensifica la lluita contra els pisos turístics il·legals. Per fer-ho demanaran més transparència a les plataformes d'allotjaments com Airbnb o Booking. Hauran de presentar informació i dades de les seves propietats a les autoritats i abans de donar el vistiplau a una reserva, els portals hauran de tenir la llum verda dels ajuntaments. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar, bon dia.
Bon dia. Després d'anys de reivindicació per part dels ajuntaments, Europa fa un pas per lluitar contra els pisos turístics il·legals. La proposta presentada avui per Brussel·les demanarà plataformes com Airbnb o Booking que presentin a les autoritats dades dels propietaris dels allotjaments que ofereixen. Per exemple, qui són, quants habitatges tenen i a quin lloc es troben. D'aquesta manera, si un propietari no compleix amb els requisits o es detecten irregularitats, les autoritats podran obligar les plataformes a retirar l'allotjament. A més, aquests portals hauran d'enviar una vegada al mes i de manera autoritzada dades dels clients com el número de nits que s'hi allotgen i quantes persones són. En cas d'incompliment, Brussel·les deixa en mans de cada país decidir la sanció per aquestes plataformes que representen un 25% dels allotjaments turístics a tota la Unió Europea.
Les 2:13, 2 minuts, i repassem el més destacat dels primers 2 episodis del podcast Corina i el rei.
RAC 1.
Ser flexible és adaptar-se a la teva velocitat. Per això, a Irio pots canviar l'hora i el dia del teu viatge quan vulguis. Compra els teus bitllets flexibles des de 18 euros a irio.eu. Irio, la velocitat tranquil·la. Oferta vàlida fins al 21 de novembre.
Gràcies a Cuideo, la Maria es cuida de la meva mare cada dia de 10 a 6 i jo estic tranquil·la. Contacta amb Cuideo i troba els millors cuidadors.
Cuideo!
Antonio Díaz, el Mago Pop, torna a Barcelona una nova temporada per desafiar lo impossible. Viu l'espectacle abans de la seva estada a Broadway i demostra't que res és impossible. Aconsegueix les millors localitats abans que s'esgotin. Temporada limitada. Nada és impossible. Un viatge per lo extraordinari ple de sorpreses, ritme i emoció. Entrades a la venda a elmagopop.com.
A Hyundai hem fet 30 anys. I com que, a més, sabem que a tu no t'ha agradat mai passar inadvertit, hem llançat la gamma N-Line 30è aniversari, amb tot l'acabat esportiu que busques a un preu increïble. Fes-te notar amb la gamma N-Line 30è aniversari i no passis inadvertit.
Ho tornem a fer. Salta a l'asseguradora Mutua Terrassa i et rebaixem el preu de la teva pòlissa de salut. Perquè t'ho mereixes. Perquè som d'aquí i et volem amb nosaltres. Truca'ns al 93 736 5075. L'asseguradora Mutua Terrassa. Confiança i proximitat.
Renovar. Més fàcil. Actualitzar.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. Perquè no us perdeu res de res. Participeu, expliqueu-nos el que vulgueu, digueu-hi la vostra. RAC1 migdia.
Un quart de tres. Repassem més notícies d'aquest dilluns. Corina Larsen, l'examen de Joan Carles I revela que el rei emèrit apareixia a casa seva amb bosses plenes de diners en metàl·lic que rebia regals desorbitats. Ho expliquen els dos primers capítols del nou podcast Corina i el rei, que s'ha publicat aquest matí. De moment, les primeres entregues titulades La casita, Juan Carlos y la velada de caza, y Vivir del cuento, muerte, democracia y bolsas de dinero, no afegeixen gaire cosa més al que ja es va avançar la setmana passada, Sergi Giró.
A l'avançament, Corina assegurava que Joan Carles I tenia una relació malaltissa amb el diner. Avui afegeix que l'emèrit es presentava a casa seva amb feixos de bitllets d'origen desconegut.
I would see him coming back from...
El veia tornar de viatges, feliç com un nen de 5 anys, amb bosses plenes de diners en efectiu. Li deia, Déu meu, què és això? I em contestava, això és d'un amic, això d'un altre. Semblava que fos molt habitual.
It seemed to me like a very habitual situation.
I que s'aprofitava de la seva condició de monarca per obtenir regals caríssims.
There were things that, to me, were so unusual.
Per mi hi havia coses que eren tan estranyes. Jo en deia la cort dels miracles. Ell trucava algú que tenia una gran varietat de vins de Bordeus. Deia, a mi m'agraden molt. I de sobte n'arribaven 20 caixes. Els seus desitjos eren ordres per tothom. Feien qualsevol cosa per complaure'l.
Just to please him.
Una situació que Corina trobava estranya, Joan Carles I hi treia ferro i li deia que era molt dramàtica i que no entenia com funcionaven les coses a Espanya. De moment, però, el podcast encara no aprofundeix en les pressions que va rebre per tornar als 65 milions que li havia donat el rei.
Imagina't que la persona que diu que estima els teus fills i que ets la persona de la seva vida t'involucra en una investigació criminal. Em vaig despertar de matinada i vaig sentir que hi havia algú dret al costat del meu llit, a la meva pròpia habitació. Si no obeixes aquestes instruccions, podries morir en un túnel com la princesa Diana.
Els dos primers capítols ja es poden escoltar sencers a les principals plataformes de podcast. També s'hi relata que es van conèixer en una cacera i que es van anar trucant fins que ell la va convidar a sopar. Aquí és on explica que quan no hi era, l'emèrit la deixava en càrrecs en nom del senyor Sommer, l'acrònim de Su Majestat el Rei.
Els comuns fan una crida als seus socis a Madrid perquè no mirin cap a una altra banda i evitin que aquest tipus de situacions es repeteixin. El seu portaveu Joan Mena lamenta que fins ara els socialistes han fet el joc, diu, a la corrupció i a la monarquia.
No hem sigut capaços d'establir els mecanismes ni polítics, ni democràtics, ni jurídics perquè avui Felip VI no pugui fer el mateix que va fer el seu pare. No? Apel·lem a totes les forces polítiques del país i especialment també al Partit Socialista, que sembla que està més del costat de la corrupció de la monarquia que no pas de saber la veritat, que d'alguna manera ens acompanyin.
Mena recorda que hi ha hagut comissions d'investigació que no han passat ni el tràmit de la mesa del Congrés pel bloqueig del PSOE. Mentrestant, les declaracions de l'exministre de l'Interior, José Barrio Nuevo, a El País, justifiquen el terrorisme d'estat contra ETA, han indignat víctimes, govern basc i Bildu. Veus socialistes basques també s'han posat les mans al cap, demanant que s'investigui els GAL d'una vegada per totes, Cesc.
Maixabel Lassa, directora de l'Oficina d'Atenció a la Víctima al País Basc i vídua de Jean-Marí Jauregui, ho qualificava de vergonya al món a RAC1. Lassa exigeix una investigació i lamenta que el PSOE no es pronunciï.
Es hora ya de que este tipo de cuestiones se esclarezcan, porque el conocer la verdad de lo sucedido, de todo lo sucedido, te ayuda a pasar esa página tan oscura de nuestro país, ¿no? ¿Qué pasa? ¿A quién están esperando, no? ¿Necesitan permiso para hablar de estos temas? Es una pena, porque es una oportunidad más en la que tiene el Partido Socialista para hablar de estos temas y esclarecer muchas cosas que tiene que esclarecer todavía.
Sí que ho fan els socialistes bascos. Rafaela Romero també vol que s'arribi fins al fons.
Me pareció absolutamente deplorable, o sea, no daba crédito la manera de presumir, me parece absolutamente tremendo escucharlo, me ha parecido, da escalofrío, sinceramente, no consigo entender.
El govern basc diu que les declaracions de Barrio Nuevo són humiliants i demana reparació, justícia, veritat i solidaritat amb totes les víctimes.
Des de Catalunya, Esquerra Republicana troba un escàndol aquestes declaracions de Barrio Nuevo. La portaveu Marta Vilalta assegura que és indigne que no s'investigui i s'atribueixin responsabilitats sobre el cas.
La impunitat amb la que van poder actuar i amb la impunitat amb què han comptat al llarg de sempre, malauradament. Té molts deures l'estat espanyol en qüestió democràtica, de reparació, de transparència i de no tancar en fals capítols de la història que no s'haurien d'haver produït.
El partit està estudiant diverses iniciatives polítiques per mirar que aquest cas també arribi al Congrés dels Diputats. Vist per sentència, el judici que declari si el petit Nicolás va estafar un empresari fent-se passar per assessor del govern espanyol. Aquest matí, Francisco Nicolás ha declarat en l'última sessió del judici i ha tornat a assegurar que col·laborava amb el CNI. La Fiscalia li demana 6 anys de presó per un presumpte delicte d'usurpació de funcions públiques, falsedat en documents oficials i estafa. Més detalls des de l'Audiència Provincial de Madrid. Arnau Mañé, bon dia.
Bon dia. El petit Nicolás insisteix en la seva versió dels fets. Assegura que va ser col·laborador del CNI que, per tant, no va suplantar cap funcionari per enganyar a l'empresari Javier Martínez de la Hidalga. Això sí, en la declaració d'avui, admès que en alguns casos portava enganxines de la Casa Reial i de la presidència del govern espanyol per fer-se l'interessant. Ho diu així, literalment, per fer-se l'interessant. Francisco Nicolás també ha descartat que fes servir rotatius policials als cotxes on viatjava i ha assegurat que Martínez de la Hidalga li va demanar que convencés a la seva dona per moure diners des del compte comú. Més enllà de l'acusat, en aquesta última sessió del judici també han declarat el conductor privat que l'acompanyava, la dona de l'empresari i alguns psiquiatres que han confirmat que Nicolás té un trastorn de personalitat narcisista. Segons els pèrits, el trastorn l'empenya a cridar l'atenció constantment, però no justifiquen el delicte d'estafa. Ara el tribunal haurà de decidir si Francisco Nicolás és culpable dels delictes dels quals se l'acusa, tot i que l'empresari afectat en el seu moment ja va assegurar que no s'havia sentit estafat.
RAC 1 migdia.
El govern es reunirà finalment aquesta tarda amb el PSC per parlar dels pressupostos. Amb la trobada amb els socialistes, l'equip negociador tancarà la ronda de contactes per sondejar amb quins possibles suports pot comptar. Per ara, el PSC no posa condicions com sí que han fet els comuns. Sílvia Solanes, bon dia.
Bon dia. Pere Aragonès va incloure el PSC entre els partits a parlar de pressupostos, però els ha deixat pel final. Primer es va reunir amb Junts i els comuns i fins i tot amb agents socials i patronals. La CUP no, perquè s'han autoexclòs. Després que Salvador Illa denunciés divendres passivitat, finalment aquesta tarda els equips negociadors es veuran les cares. La portaveu del PSC, Elia Tortolero, diu que van escoltar abans de fer cap proposta o posar condicions.
No ens agradaria que es tractés com un fet excepcional. El PSC és el primer partit a Catalunya i, per tant, hem d'estar amb aquesta roda de contactes que, com els ja avançava, doncs, anirem aquesta tarda a 4:45 per conèixer quin és aquest marc pressupostari que planteja el govern. Sense fer més propostes. Primer volem conèixer i després poder seure i poder fer les propostes que carreguem oportunes.
Qui sí que ha posat condicions han estat els comuns que, després de reunir-se amb el govern la setmana passada, exigeixen un impost de solidaritat per les rendes més altes com a condició per negociar els pressupostos.
A l'Audiència de Barcelona avui ha començat el judici contra un manifestant acusat de llançar pirotècnia a l'helicòpter dels Mossos durant les protestes posteriors a la sentència del procés. La Fiscalia li demana fins a 9 anys i mig de presó. En la sessió d'avui, diversos Mossos han assegurat que l'acusat va disparar els coets cap a l'aparell de manera intencionada. Eudald Martínez.
Fins a 4 agents de paisà que eren a la zona han assegurat que van veure l'acusat llançant el coet en direcció a l'helicòpter i han corroborat que el petard va esclatar molt a prop de l'aparell. Ara bé, els agents policials s'han contradit entre ells sobre quants coets es van llançar. La majoria només n'ha pogut identificar un, malgrat que en fase d'instrucció alguns dels agents parlaven de fins a 5 detonacions. Contradiccions que també ha tingut el copilot de l'helicòpter quan ha afirmat que el coet va esclatar just davant de l'aparell, mentre que un vídeo projectat durant la sessió d'avui mostra que ho va fer prop de la cua. Serà clau, per tant, per acabar d'esvair dubtes, la declaració del pilot, que s'haurà de fer dimarts vinent perquè avui no ha pogut comparèixer. Dimarts que ve també serà el torn de l'acusat, que ha demanat declarar al final del judici. La Fiscalia li demana 9 anys i mig de presó pels delictes d'atemptat, desordres i també per les lesions que va provocar un dels agents quan el volien detenir. La Generalitat, en canvi, ho deixa en 2 anys de presó.
Els Mossos detenen dues persones acusades d'haver comès un assassinat a Hondures a principis d'any. La investigació va començar després que un testimoni del crim alertés la policia que un dels acusats estava amagat a l'Hospitalet de Llobregat, Xavi Pardo.
L'assassinat va passar el 6 de febrer a Hondures i després els principals sospitosos van fugir cap a Catalunya. Són dos joves de 22 i 29 anys que els Mossos han localitzat a Barcelona i a l'Hospitalet de Llobregat. De fet, va ser un testimoni del crim que va alertar la policia. Ho va fer amb un missatge a les xarxes socials a finals de maig i arran d'això els Mossos es van posar en contacte amb la Interpol i les autoritats judicials hondurenyes, que fins llavors no en sabien res. Un dels detinguts seria l'autor material de l'assassinat i l'altre un col·laborador.
Els nord-americans estan cridats demà a les urnes en les eleccions de mig mandat que marcaran l'agenda de Joe Biden els dos anys vinents. Les enquestes anticipen uns resultats molt ajustats en un país polaritzat que ja es mobilitza de cara a les presidencials del 2024. Corresponsal de RAC1 als Estats Units, Marc Tió, bon dia.
Bon dia. Les eleccions de mitja legislatura tradicionalment beneficien el partit que no està a la Casa Blanca i els republicans ho tenen fàcil. Només necessiten 5 representants al Congrés i un sol membre del Senat per controlar les dues cambres. Geòrgia, Pennsilvània i Ohio són alguns dels estats decisius i on s'ha centrat la campanya, però els demòcrates han perdut marge en estats que solien tenir per la mà, com Nova York. Davant l'ascens republicà, el president Joe Biden creu que l'amenaça a la democràcia hauria d'impulsar el vot.
La democràcia és a la papereta. Ho porto dient des que em vaig presentar com a president. Hi ha més de 300 candidats republicans a nivell local, estatal i federal que no creuen en les eleccions. Només si sortiu a votar, la democràcia es mantindrà. No és broma.
Trump confia en una escombrada de republicans i podria anunciar que es presenta a les presidencials del 2024 ben aviat.
RAC 1 migdia. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
4 minuts i arribarem a 2:45. El Barça jugarà contra el Manchester United al play-off de l'Europa League amb l'anada al Camp Nou i la tornada, Xavi, a Old Trafford.
Exacte, 16 de febrer l'anada i 23 la tornada. Per tant, els blaugrana han quedat emparellats amb el rival de més nivell de tots. En el sorteig aquest migdia, l'altre equip de la Lliga Espanyola que disputarà aquest play-off, el Sevilla, s'enfrontarà al PSV Eindhoven. I just abans del sorteig de l'Europa League també s'ha fet el de la Champions. El Madrid s'enfrontarà al Liverpool en els vuitens de final amb l'anada a Anfield i la tornada al Bernabéu. Centrem-nos, però, primer de tot en l'Europa League i els altres sis emparellaments del play-off d'accés a aquests vuitens. A banda, doncs, de Barça, Manchester United i Sevilla, PSV Eindhoven, les altres eliminatòries són Juventus-Nantes, Sporting de Portugal, Midtjylland, Shakhtar-Rennes, Ajax-Union Berlin, Bayer Leverkusen-Mònaco i el Salzburg Roma. El Barça, doncs, que tornarà a enfrontar-se al Manchester United en competició europea 4 temporades després. Aleshores, el 2019 es van trobar als quarts de final i va ser el Barça qui va passar després de guanyar 0-1 a Manchester i 3-0 al Camp Nou. De tots els enfrontaments, però, lògicament, els de millor record pels blaugranes són les finals de Roma el 2009 i la de Wembley el 2011, que van suposar la tercera i la quarta Champions pel Barça. En canvi, a l'Europa League encara no s'hi han enfrontat mai. Marta Ramon, bon dia.
Hola, bon dia.
Busquem la reacció del tècnic Xavi Hernández. Abans el sentíem, el sumari, incidint en la mala sort que han tingut en el sorteig.
Sí, s'ha permès fins i tot fer una mica de broma, del fet que sempre els hi passi el mateix, amb aquesta mala sort que es reitera, repetit diverses vegades, un de nou, fent referència al que ja va passar amb els rivals que els van tocar a la fase de grups de la Champions, i ha remarcat que els ha tocat el pitjor rival de tots.
Doncs el sorteig ens ha deparat el rival més difícil, de nou, i bé, no sé si tindrem sort o no, però sobre el paper és el rival més difícil que ens podia tocar. I res, ens tocarà competir, ens tocarà anar a Manchester davant d'un gran rival històric i que ha crescut molt amb l'arribada de Ten Hag, no?
Que hagi tocat el Manchester United, resta favoritisme al Barça de cara a guanyar la competició?
Intentarem competir al camp, sabem que el Manchester és un rival històric i un gran rival i que no serà fàcil, i que ens hagués tocat un altre i també seria difícil, però a priori és el més difícil, sí.
I en la mateixa línia, Xavi no ha volgut entrar a valorar si s'ha atenuat l'obligació de guanyar l'Europa League.
L'obligació? Bueno, claro, però és que sempre hi ha un rival. El rival també tindrà l'obligació, no? Entonces hay alguno que sale mal parado ahí, ¿no?
Sí.
Esto es fútbol, os gusta mucho la obligación, el fracaso, esto os gusta mucho. Pues bueno, pues oye, pues esto es vosotros. Nosotros a competir, a analizar al Manchester, creo que tenemos un trabajo distinto. Lo vamos a intentar, es un reto. El club no lo ha ganado nunca la Europa League, pues vamos a por ello. No nos queda otra.
Xavi, que ha seguit el sorteig amb la plantilla al vestidor, creu que l'entitat del rival farà que els jugadors encara estiguin més motivats i ha lloat la feina de Ten Hag, posant el focus també en la necessitat que té el club de Manchester, igual com el Barça, de tornar a guanyar Europa.
Això a Barcelona, vaja, a la ciutat esportiva, i els representants del Barça en el sorteig que s'ha fet a Nyon han estat el vicepresident esportiu Rafa Juste i el secretari tècnic Jordi Cruyff. Sentim com han reaccionat en declaracions a Movistar Plus, en aquest ordre. Primer Juste, després Cruyff.
Una final, ¿no? Podría decirse así, porque somos dos grandes equipos. En primer lugar, creo que ya va a levantar una expectación enorme en esta competición. Y temer, yo creo que cada equipo va a estar concentrado en pasar la eliminatoria. Nosotros tenemos una gran plantilla y confiamos muchísimo en nuestras posibilidades. Por lo tanto, a jugar este partido.
Obviamente, cuando viene ese sorteo, prefieres cosas un poco más suaves, pero bueno, nos ha venido así a los dos. Los dos creo que estaremos con el mismo pensamiento. Pero también es lo bonito, ¿no? Y también le da un poco de importancia a esta competición porque son dos clubes con una reputación muy, muy importante, ¿no?
Són les valoracions al rival, al Manchester, al sorteig, en definitiva aquesta Europa League, que ara mateix sí que és cert que ens queda força lluny perquè és el mes de febrer. El més immediat, Marta, és el partit de demà al camp de l'Osasuna, de Lliga.
Sí, i ni Koundé ni Memphis s'han entrenat i no són a la llista última amb Gerard Piqué. Xavi no recupera ningú i reedita la convocatòria que ja va fer per rebre l'Almeria. És l'últim partit abans del Mundial i Xavi confia en el compromís dels jugadors a l'hora de gestionar la por de lesionar-se.
És que quan no fiques la cama és precisament quan et pots lesionar. Vull dir que al final, si no vas al 100%, és quan et lesiones. Llavors, aquí no hi ha dubtes. Demà sortirem al 100% amb la mentalitat que requereix el partit. És un partit per posar-se al mono de treball, perquè sabem que Pamplona és sempre complicat. Ells són un equip molt exigent, molt ben treballat, tàcticament molt bons, físicament forts. Doncs és un partit que requereix tota la intensitat del món, no?
Xavi confia en continuar amb la bona dinàmica que estan aconseguint a la Lliga i per això subratlla que els jugadors sortiran al 100%.
Per cert, Marta, també ha avaluat Xavi el seu primer aniversari com a tècnic del Barça.
Sí, no ha volgut posar nota a la seva gestió fins ara. Diu que el balanç s'haurà de fer al final d'aquesta temporada, sobretot, i ha resumit així com creu que se l'ha d'avaluar.
Lo digo bastante bien, sinceramente. Sabía de la dificultad del reto, sabía de la dificultad de la situación del club. Y desde dentro lo sabemos, desde fuera pues es normal, es el club que uno de los clubes que hay más ruido del mundo, en el entorno, pero estoy tranquilo, creo que estamos haciendo un buen trabajo, lo valoro positivamente, desde nuestra llegada creo que el equipo ha crecido y este es el objetivo, ¿no? Y este año el objetivo sigue igual, sigue siendo ganar títulos, sigue siendo conseguir éxitos. El año pasado era prácticamente poner un poco de orden y salvar la temporada, porque al club le parecía que era muy difícil entrar en Champions y se consiguió. Y este año el objetivo es, y no me escondo, es ganar títulos y en eso estamos, ¿no?
Per tant, la pressió dels títols continua ben present en el missatge també avui. L'equip volarà cap a Pamplona demà a 11:45 del migdia. Recordem que el partit és a 10:45 de la nit.
Mm-hmm. Alguna cosa més?
Doncs sí, que el club ha descartat definitivament la possibilitat que aquesta setmana hi hagi un acte institucional amb compareixença per acomiadar Piqué. No hi ha hagut entesa i no hi haurà acte.
Esperarem, doncs. Gràcies, Marta.
Que vagi bé.
Encara en clau Barça, un parell de documents més a destacar. El primer és de Rafinha parlant precisament sobre la retirada de Gerard Piqué i quan se'n va assabentar. Són declaracions a la cadena SER.
¿Cuándo sabéis vosotros que Piqué se va?
Cuando todos.
¿No lo intuías?
No, una decisión de él. Creo que pensó en dar esta noticia para todos juntos, sin prepararnos a nadie.
I l'altre és de Marcos Alonso. En una entrevista al diari Esport diu que a casa sempre van ser del Barça i revela, això sí, l'episodi de quan van a passar les proves pel Real Madrid.
Sí, la verdad que al principio fue complicado, ¿no? Cuando después de ir a hacer las pruebas un poco a regañadientes me llamaron para ir, pues mis padres se reían, pero bueno, al final era lo mejor para desarrollarme y bueno, pues estuve muchos años allí, crecí mucho como persona, como futbolista y no puedo decir lo contrario.
Tornem a Nyon. Hem començat parlant del sorteig de l'Europa League, del rival, per tant, del Barça en aquesta eliminatòria, en aquest play-off d'accés als vuitens de final. Ara parlem del sorteig que s'ha fet just abans, és a dir, el de la Lliga de Campions. Recordem, el Madrid s'enfrontarà al Liverpool amb l'anada a Anfield i la tornada al Bernabéu. És la reedició, de fet, de l'última final de la Champions, la que va guanyar el Madrid a Saint-Denis. I el director de Relacions Institucionals del Madrid, Emilio Butragueño, ha parlat d'eliminatòria elèctrica i fascinant, diu. Són declaracions a Movistar Plus.
Bueno, es la repetición de la última final. Son dos equipos históricos. Sin duda va a ser una eliminatoria eléctrica, fascinante para los aficionados. Nosotros lo vamos a vivir con toda la ilusión. Lógicamente, somos el equipo campeón y, por supuesto, vamos a intentar defender esa condición, conscientes del rival que vamos a tener enfrente. Pero que duda cabe que va a ser una eliminatoria apasionante. Vamos a hacer todo lo posible, lógicamente, para volver al sorteo de cuartos.
No cal dir que és una de les eliminatòries destacades d'aquests vuitens de final, però l'emparellament estrella és el Paris Saint-Germain-Bayern de Munic, dos dels favorits cara a cara amb l'anada a París i la tornada a Munic. L'altre gran favorit del títol, el Manchester City, s'enfrontarà al Leipzig amb tornada a l'Etihad. La resta d'eliminatòries són Dortmund-Chelsea, Eintracht de Frankfurt-Nàpols, Inter de Milà-Porto, Milan-Tottenham i Bruges-Benfica. Que ha sabut el seu proper rival a la Lliga de Campions hores abans de visitar el Rayo Vallecano en l'últim partit de la 13a jornada de Lliga. Ara mateix els blancs són segons a 2 punts del Barça i, per tant, només els serveix la victòria per mantenir-se líders. Un Madrid que continua remenant-la, com ho diríem, queixant-se, diguem-ho així, dels arbitratges després de l'empat contra el Girona en l'última jornada. Atenció al vídeo emès per la televisió del club Real Madrid Television en les últimes hores. Vídeos sobre l'àrbitre que avui xiularà a Vallecas i el seu assistent al VAR. Jaume Montero, bon dia.
Bon dia, sí, podríem dir una denúncia descarada,
sí,
no? Contra
sí.
Martínez Monuera i David Medier, amb valoracions com aquesta a la que és la televisió oficial del Club Blanc.
Juan Martínez Munuera será el encargado de dirigir el Rayo Vallecano Real Madrid. Un árbitro que ha perjudicado gravemente al Real Madrid, hasta el punto de evitar que el conjunto blanco levantara la liga. A falta, el Real Madrid podía ponerse líder si ganaba al Sevilla. Con una lamentable actuación impidió la victoria del Real Madrid, que finalmente no pudo levantar aquel campeonato. 4 errores graves que impidieron el liderato del Real Madrid y que más tarde también arrebataron el título. En el VAR ante el Rayo Vallecano estará David Medía Jiménez, encargado de arrebatarnos 2 puntos aquella misma temporada. Estando en el VAR, no avisó al árbitro de este agarrón a Casemiro dentro del área, en el Osasuna Real Madrid. Juan Martínez Munuera y David Medía Jiménez vuelven a cruzarse en el camino del Real Madrid después de los graves errores que evitaron que el conjunto blanco consiguiera la Liga hace 2 temporadas.
Veurem si condiciona o no d'alguna manera aquesta imminent actuació dels àrbitres d'avui. Els blancs juguen al camp del Rayo amb l'objectiu de recuperar el liderat. Ho faran sense Karim Benzema, que segons el club no acaba de recuperar-se de les seves molèsties físiques. Podria jugar dijous, diuen, contra el Cádiz del Bernabéu abans de l'aturada pel Mundial. De totes maneres, Rodrigo, Vinícius i Valverde estan portant la batuta a la davantera i són els encarregats de marcar els gols de l'equip blanc en aquestes últimes setmanes. Ancelotti tampoc podrà comptar avui amb Tchouaméni ni Rüdiger per lesió ni amb Kroos, que està sancionat. El Madrid té 2 punts menys que el Barça i el partit pendent que es disputarà a Vallecas, per tant, en cas de victòria, ocuparia la primera plaça de la classificació. Aquest Rayo Real Madrid es juga avui a les 9 de la nit.
El Rayo Madrid, doncs, serà el partit que tancarà la jornada, una jornada en què hi ha hagut un altre derbi, possiblement el de més rivalitat de tota la primera divisió, i ahir es va demostrar. El Betis-Sevilla, Gemma, va acabar amb 3 jugadors expulsats.
3 targetes vermelles que van condicionar el partit. El Betis es va avançar amb un gol en pròpia porta al minut 42 de Navas, i les expulsions de Montiel, Fekir i Borja Iglesias van, com deien, condicionar un partit molt trabat. Finalment, Gudeli va deixar el partit en empat a 1 al minut 81. El Sevilla encara continua en situació delicada, però surt del descens, i els de Pellegrini ni han acabat ja la jornada a una de les posicions de Champions. Escoltem Sampaoli i Manuel Pellegrini, els tècnics sevillista i bètic, respectivament.
Estábamos con uno con igualdad numérica, con inferioridad y con superioridad. En las 3 facetas creo que el Sevilla fue mejor. Y bueno, el equipo fue, llegó, generó situaciones. La contundencia hoy no estuvo y lamentamos el resultado.
Creo que el equipo primero perdió dos puntos porque nosotros estábamos en ventaja 1-0 y ellos tenían un jugador menos. Y por supuesto hay que jugar 40 minutos con uno menos ante un equipo como Sevilla. Uno valoriza el empate, pero en un partido normal, mientras fue normal el partido, creo que fuimos superiores a Sevilla. Así que me quedo con una sensación amarga de no haber conseguido los tres puntos.
I atenció, perquè segons la COPE, el Betis no tornarà a convocar i a convidar Monchi a la llotja i, a més, actuarà d'alguna manera contra el director esportiu del Sevilla per haver incitat a la violència. I és que Monchi ahir va sortir a la gespa en acabar el partit amb el puny alçat i donant-se cops al pit per saludar l'afició del Sevilla. També es va encarar amb la banqueta del Betis abans d'entrar vestidors. D'altra banda, un sector de la grada sevillista va mostrar una pancarta amb una caricatura de Joan Jordán i Monchi parlant per telèfon, fent al·lusió a les suposades ordres que Monchi li va donar al jugador al derbi de Copa perquè es queixés d'aquell famós cop de cap pel llançament d'un objecte i s'acabés suspenent aquell partit.
El Betis-Sevilla va ser l'últim partit d'ahir diumenge. Unes hores abans, l'Espanyol va ser capaç de sumar un punt al Metropolitano, malgrat jugar bona part del partit amb un jugador menys. Edu de Batlle, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia. Doncs sí, empat amb regusa victòria, que diria el tòpic. Expulsió de Cabrera, que va marcar el partit el 28 de la primera, jugada de l'uruguaià Morata, que li va costar la vermella directa. El club, per cert, presentarà recurs a la sanció, notícia d'aquest mateix matí. Malgrat la inferioritat, un Espanyol molt endreçat, que va resistir, fins i tot es va avançar amb un gol de Dardé a la segona part. Joao Félix va fer l'1-1 definitiu. Dardé explicava ja de nit, el tu diràs, que és un bon punt.
Sí, home, quan acaba el partit el celebres com una victòria. Si ja de per si empatar el Wanda ja és complicat, imagina't amb un home menys tants minuts. I per això dic que crec que l'equip ha de valorar moltíssim el punt. Però és veritat que portem pràcticament tota la temporada dient el mateix. Fent molts bons partits, competint molt bé contra equips molt bons, però no acabem de sumar a 3.
També va quedar satisfet el tècnic Diego Martínez.
És que és una bogeria, Joan José, tu, perquè saps que qualsevol pilota que ja tens allà dintre et caurà per allà al costat i mira, vull dir, la sort que m'ha vingut bé, així que molt content. Si tinc que passar-li jo amb el cap, segurament no marquem molt, així que ja està bé. Deixa que me la passi jo a mi amb el cap, que si no aniria bé. Ja et dic, ho hem parlat després del partit, que em diu, tiene cojones que tenga que ser yo el que te tenga que dar un pase.
Aquest no era Diego Martínez, aquest era Dardé explicant la jugada del gol amb els papers canviats amb José Lu. Aquest que l'escoltarem ara sí que és Diego Martínez, satisfet per l'empat.
Lo mejor de hoy son la adaptación, la organización, el dar respuesta a una situación muy, muy, muy difícil, que cualquier equipo hubiese tirado la toalla mentalmente y el equipo siguió ahí, ¿no? Incluso haciendo el 0-1, ¿no? A partir de ahí hay que resistir, hay que sufrir, hay que multiplicarse en esfuerzo, en generosidad, en ayudas, en organización, en atención.
Amb aquest punt, l'Espanyol es manté fora del descens. Només una jornada per l'aturada de Lliga. Dimecres rebrà un altre equip en crisi, el Villarreal de Quique Setién a l'RCD Stadium.
Gràcies, Edu. A l'espera del que passi aquesta nit a Vallecas, doncs, repassem com està la classificació a la primera divisió. De moment, amb el Barça líder amb 34 punts, seguit del Madrid, que en té 32 i un partit pendent, i comencen a quedar un pèl despenjats els seus perseguidors. L'Atlètic de Madrid i el Betis, tercer i quart respectivament, ja són a 10 punts del Barça. El Girona, de la seva banda, ara en parlarem, puja fins la 14a posició amb 13 punts, i l'Espanyol és 16 amb 12. Els gironins, 2 punts per sobre el descens, i els blanquiblaus només un. La propera jornada, per cert, Girona i Espanyol s'enfrontaran a dos dels equips amb pitjor ratxa dels últims partits. L'Espanyol rebrà el Villarreal, que hi va perdre 0-2 contra el Mallorca, i primer avís, atenció, per Quique Setién, tot just en el quart partit com a entrenador groguet, ja va sentir crits a la graderia de Quique Betellà, i és que de moment el Villarreal no ha guanyat cap partit amb ell a la banqueta. I pel que fa al proper rival del Girona, l'Elx ha anunciat aquest matí mateix la destitució de Jorge Almirón, només 5 partits després de fer-se càrrec de l'equip. Albert Bassas, bon dia.
Bon dia.
El Girona-Elx, doncs, és el partit que obrirà precisament la 14a jornada.
I amb inèrcies diferents, com ara comentaves tu, perquè la del Girona és bona per resultats i sensacions, després d'empatar el Bernabéu i guanyar l'Atlètic Club divendres a Montilivi, l'Elx, en canvi, enfonsat a la cua de la classificació amb només 4 punts i sense conèixer encara la victòria en les 13 jornades que portem. Aquest fet, com deies tu, li ha costat el càrrec precisament al Mirón aquest matí, després de només 5 partits. Recordem que es tracta del segon entrenador, que els alacantins fulminen en menys d'un mes i mig després de cessar Francis. Com parlava Mitchell, el tècnic del Girona, aquest migdia en roda de premsa.
Sempre analitzo el rival i les seves característiques, i en aquest moment és difícil saber com jugaran. però m'espero un partit molt difícil. Un dels equips més humils de la categoria som nosaltres.
Demà contra el Girona dirigirà l'equip de forma provisional el secretari tècnic de l'Elx, Sergio Mantecón. Pel que fa als gironins, Michel no recupera ningú, mateixos disponibles, més difícil repetir 11 en canvi, perquè, segons ha dit, l'equip va jugar fa 3 dies i no tots estan al 100%.
Coses encara en futbol. Ahir vam tenir clàssic a la Lliga Femenina. El Barça va golejar el Real Madrid a Valdebebas i continua comptant els partits per victòries. Oriol Alsina, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia. Doncs sí, les blaugrana van guanyar per 0-4 a l'estadi Alfredo Di Stéfano, acompanyades també de molta presència de seguidors blaugranes i també de les jugadores lesionades, amb Alexia Putellas al capdavant. A la gespa, Txernogorchevich va obrir la llauna i Patri Guijarro, Aitana Bonmatí i Fridolina Rolfo van completar la golejada. Una golejada que va presenciar Florentino Pérez, el primer clàssic al que assistia i que permet al Barça ampliar la diferència respecte al Real Madrid fins a 8 punts. Això sí, amb un partit menys. Malgrat això, el tècnic del Barça, Jonathan Giraldez, es mostrava prudent.
No crec tampoc que sigui un punt d'inflexió, perquè encara queda moltíssim. Estem a la jornada número 8 i si pensem que ja està tot fet, estaríem equivocats. En aquest cas, content per la victòria, perquè arribem a l'aturada de seleccions amb un bon marge a nivell de punts respecte al segon classificat, però tenint en compte que encara no hem fet res, que queda moltíssima temporada i que el millor està per venir.
I de Giraldez a una de les jugadores, Aitana Bonmatí.
Bé, marcar pel Barça sempre és especial, però encara és més especial quan marques contra l'etern rival, no? Els clàssics sempre són especials i marcar en aquests partits és, torno a dir, especial.
Precisament Aitana va ser protagonista juntament amb Missa de la polèmica del partit. Després del xiulet final, la blaugrana no va voler parlar amb la portera del Madrid. Una imatge que es va interpretar com una conseqüència del que està passant a la selecció espanyola. 15 jugadores han demanat no ser convocades i entre aquestes 15 no n'hi ha cap del Real Madrid. Hores després, Aitana publicava aquest tuit. La veritat és que sabem que la veritat només la sabem les que som al camp. Evitar polèmiques és donar l'esquena, prou especulacions i desinformació. Quedem-nos amb el resultat d'avui. Força Barça. I d'altra banda, l'altre equip català, el Levante Las Planas, va perdre ahir al camp del Sevilla per 5-0 en la jornada 8 de la Lliga F.
Tornant a la competició masculina, Bassas, ara parlem de futbol internacional. D'aquest cap de setmana destaca sobretot el canvi de liderat a la Bundesliga. El Bayern de Múnich és el nou líder.
Exacte, després de guanyar dissabte per 2-3 a l'Hertha de Berlín, els bavaresos van confirmar la primera plaça i el vespre amb la derrota de l'Unió Berlín per 5-0 contra el Bayern Leverkusen. D'ahir també destaca la victòria per 1-2 del PSG a França, amb gol i assistència de Neymar i Messi no hi era, i a Itàlia el Napoli es manté ferm en el primer lloc després de guanyar dissabte a un rival directe com és l'Atalanta. Darrere hi ve el Milan, que també va guanyar aquesta jornada, i la Lazio se situa tercera gràcies al triomf per 0-1 contra la Roma, que ara és sisena. En un altre dels partits destacats d'ahir, la Juve es va imposar a l'Inter per 2-0 i es col·loca cinquena, deixant els interistes fora de la zona europea. I deixa'm que et parli també del Trofeu de Campeones de l'Argentina, títol que va aixecar Racing davant Boca Juniors per les nombroses expulsions del Xeneizes. Racing ja guanyava 1-2, però el partit es va haver d'acabar abans d'hora perquè a les acaballes de la pròrroga Boca va patir la cinquena expulsió, més que en el derbi sevillà,
sí,
d'ahir. I com,
mira,
que no es pot jugar amb menys de 7 jugadors, doncs el títol va anar a parar automàticament a mans de Racing.
2 minuts passen de 3:15. Obrim ja plana poliesportiva, parlem de bàsquet, perquè avui comença la primera aturada per seleccions de la temporada i això vol dir que no hi haurà Lliga fins d'aquí a 2 setmanes. Tot plegat després que ahir el Barça guanyés el Girona i, sobretot, és el més important, que el Madrid en subvegués a la pista del CUE. Albert Pedrol, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia. Sí, de fet, més enllà de la victòria del Barça al Palau contra el Girona, la notícia del diumenge és la patacada dels blancs a la pista del Saragossa, al CUE de la CB, que fins ahir encara no havia guanyat cap dels 6 partits que havia jugat. Derrota de 5, la d'un equip de Xus Mateo irreconeixible, que encara pot donar gràcies d'haver perdut només de 5, perquè va arribar a 16 a sota, ben entrat. L'últim quart, els aragonesos reaccionen amb l'arribada de Porfirio Fisac a la banqueta i, en canvi, Xus Mateo va estirar de les orelles als seus.
Creo que nosotros no hemos estado a la altura con tantísimas pérdidas y con tan poca colaboración ofensiva. Creo que hemos estado bastante espesos a la hora de encontrar pases, a la hora de encontrarnos, y hemos hecho pues un partido en el que obviamente era difícil ganar con esa predisposición.
El Madrid es posa quart a una victòria del Tenerife i del Barça, que hi va guanyar de 3, com dèiem, el Girona, malgrat patir fins al final amb un parcial en contra de 7-19 a última hora dels Marc Gasol, Pierre Oriola i companyia. Tant l'un com l'altre van tornar al Palau, ho van fer amb ovació i a Oriola fins i tot se'l va homenatjar abans del partit, ho explicava ell mateix a RAC1.
Ha sigut un moment molt emotiu, molt emocional, la veritat que, hòstia, els hi agraeixo molt, que després de 5 anys reconeguin el teu treball, doncs és espectacular, i sempre m'han fet sentir com a casa, considero el Palau casa meva, l'afició sempre m'ho ha fet saber, m'ha tractat des del primer dia com un mes d'aquesta gran família, i hòstia, avui he dit que ha sigut molt maco.
Una vegada dit això, el Barça a l'aturada el condiciona, però molt menys, perquè l'Eurolliga no s'atura, els blaugranes viatjaran aquesta setmana fins a Israel, on dijous s'enfrontaran al Maccabi de Tel Aviv. En canvi, el Girona, el Baxi Manresa i el Joventut no competeixen fins d'aquí a 2 setmanes.
I com li passa al Barça, Pedrol, l'Uni Girona i el Cadí la Seu tampoc tenen vacances a causa de la competició europea.
I a més els dos juguen a Bèlgica, el Cadí la Seu dimecres a la pista del Brenn a 2:15 a l'Eurocup femenina, mentre que l'Uni visita el Mechelen el dijous a la mateixa hora a l'Eurolliga, tot plegat després que les gironines encaixessin ahir la primera derrota de la temporada a la Lliga d'un punt a Saragossa, i que les altres gallenques guanyessin dissabte de 21 a Tenerife. Per cert, ahir també va guanyar el Barça Sant Feliuenc, que va derrotar de 8 l'Araski a la pròrroga. Com està ara la classificació? El Girona és quart, el Barça és 11 i el Cadí és 12.
I ara un apunt de motor, perquè ahir es va decidir a València el Mundial de MotoGP 2022 amb la coronació de Pecco Bagnaia com a nou campió. Quim Salvador, bon dia.
Bon dia, turinès de 25 anys, campió de Moto2 el 2018, ha guanyat el títol gran amb 7 victòries i remuntant 91 punts de desavantatge a meitat de temporada. És els que li portava Fabio Quartararo després de la desena cursa al Gran Premi d'Alemanya. Pecco Bagnaia, campió del món a DAZN.
Es increíble. Mirando donde hemos empezado a recuperar, que estábamos a 91 puntos, es increíble. Mi equipo ha hecho un grandísimo trabajo. Hemos hecho todos un grandísimo trabajo también. La parte de casa, en que está en casa. Estoy de verdad muy emocionado y es difícil también decir las cosas que quiero decir, pero lo único es gracias.
Bagnaia es el primer italià campió de la categoria reina des de Valentino Rossi el 2009, el segon pilot de Ducati que guanya el Mundial de Pilots de MotoGP, l'altre va ser Casey Stoner el 2007, i 50 anys després, igual al que Jacopo Agostini i MB Augusta van aconseguir el 1972, campió italià de la màxima categoria al manillar d'una moto italiana. Bagnaia en feia prou ahir sumant 2 punts, acabant entre els 14 primers, i va acabar 9è, una cursa en què va començar amb ambició, però va perdre pistonada al trencar-se-li un aleró de la moto lluitant precisament amb el seu rival Fabio Quartararo, que necessitava guanyar i esperar que fallés l'italià, i que va acabar quart. El guanyador de la cursa va ser el català Àlex Rins, que d'aquesta manera acomiada la seva marca Suzuki del Mundial de MotoGP, plegant per decisió empresarial, de la millor manera. També tenim nou campió a Moto2. És el mallorquí nascut a Madrid, Augusto Fernández, que va acabar segon l'última cursa guanyada per Pedro Acosta, mentre el seu rival Ayogura anava per terra. I el Gran Premi de València de Moto3 el va guanyar un altre pilot balear, el campió de la categoria Ethan Guevara. I demà ja arrencarà el Mundial de MotoGP 2023, amb el primer test de pretemporada, també al circuit Ricardo Tormo de Xest.
I, Gemma, què ens falta per saber?
Que el Mundial d'Hockey Patins avui debuten les seleccions espanyoles masculina i femenina. L'equip masculí debutarà a les 2 de la matinada contra l'Argentina, l'anfitriona, i l'equip femení jugarà a les 6 de la tarda contra Xile. Dins d'aquests Roller Games, la competició internacional de diverses modalitats de patinatge, el Club Patí Olot ha quedat segon. En modalitat show gran femenina, l'Argentina no ha pogut revalidar, doncs, el títol, i el Girona ha quedat tercer. En els quartets, el Cunit ha quedat segon, i en categoria de shows petits, el Tona s'ha proclamat campió del món. En tenis, el jove danès de 18 anys que ahir es va endur al Masters 1000 de París, Holger Rune, és des d'avui número 18 del món. Rune va guanyar per 2-16-1 a un Novak Djokovic a la gran final. Prèviament havia eliminat Ogier Aliassime, Carlos Alcaraz, en aquest cas per lesió, Rublev i Hurkacz. Per cert, que Pedro Martínez serà el substitut d'Alcaraz a la Copa Davis. I el Granollers és ara segon en solitari a la Lliga Sobal d'handbol després de superar el Conca al Palau d'Esports per 27-24. El conjunt vallesant cadena ara 4 victòries consecutives entre la Lliga i Europa, i dimecres disputa la primera ronda de la Copa a la pista del Nava.
Gràcies, Gemma. Falten 7 minuts perquè siguin les 3. Fem una pausa molt breu i de seguida tornem.
Fam de llibreries, de biblioteques, de devorar novel·les i còmics. Fam de ballar i de veure altres ballar. Nodrir-nos de teatre, d'òpera, de sarsuela, de concerts, de museus i exposicions. Fam d'aplaudir. Fam de renéixer, de reviure, de retrobar-nos. Cantar, llegir, escoltar, mirar, viure, emocionar-te sense miraments. Fam de cultura. Ministeri de Cultura i Esport, Govern d'Espanya.
A Profuturo fem 6 anys, però a més complim somnis. Portem una educació digital de qualitat a nens i nenes d'entorns vulnerables perquè es puguin desenvolupar en igualtat d'oportunitats a 40 països d'Amèrica Llatina, el Carib, Àsia i Àfrica. A Profuturo, el programa d'educació digital de Fundació Telefònica i la Fundació La Caixa, fa 6 anys que impulsem el poder transformador de l'educació.
Un quadre mèdic amb més de 40.000 professionals?
Per descomptat.
Sense copagaments ni llistes d'espera?
Òbviament.
Amb orientació mèdica telefònica?
I tant.
I sense ànim de lucre?
Naturalment.
Uneix-te a Previsora General, la mutualitat sense ànim de lucre que et cuida sense fer negoci amb la teva salut. Des de només 38 euros al mes. Previsora General. Som com ets.
Diumenge 27 de novembre corre la Jan Buin Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre, inscriu-t'hi a janbuin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Fried Ravage, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
I com ho detecteu abans que entrin?
Amb la tecnologia Presense, per exemple, detectem si intenten sabotejar l'alarma amb inhibidors i els sensors de les portes i finestres que ens avisen abans que algú entri. I mira, Anna, aquestes càmeres tenen anàlisi d'imatges i així veiem si és un perill real. Però l'important és que si passa alguna cosa, nosaltres responem al moment.
Protegeix la teva llar davant de robatoris i ocupacions amb l'alarma de Securitas Direct. Truca ara al 900 44 4546.
A BP creiem que en mereixes més sense més. Per això amb el programa Mi BP estalvia fins a 40 cèntims per litre quan repostis i gaudeix de molts més avantatges cada vegada que utilitzes la teva targeta Mi BP. Viu el viatge de la teva vida amb BP. Vàlid en Península i Balears. Inclou la bonificació del govern. Consulta condicions a mibp.es.
Celebra el desè aniversari del Club de Vins de Gourmet La Vanguardia amb 6 grans vins d'aquests 10 anys. Luidiana de Marco Vella del Priorat, Braó de Cústic Celler del Montsant, Abadal 5 Merlot del Pla de Bages, la quarta de Sant Josep Vins de Terra Alta, Durona de Montrubí del Penedès i el tocat de l'ala de Coca i Fitó de l'Empordà. Ara per només 55 euros. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Cartox.
Protegeix casa teva amb l'alarma de Movistar Prosegur, que en cas d'accident t'avisen abans de 29 segons i truquen per tu a la policia. I en cas d'emergència podràs comptar amb el servei del vigilant Acuda. Aconsegueix-la per 9 amb 90 euros al mes durant 4 mesos, contractant-la fins al 15 de novembre. Informa-te'n a les botigues Movistar o al 900-200-730.
Avança't a la nova llei de protecció animal i contracta l'assegurança obligatòria de la teva mascota per només 25 euros. Entra a Verti.es i no deixis per demà el que puguis estalviar avui.
Torrons Vicenç t'ofereix aquesta secció.
Arribarem a les 3 amb l'agenda cultural i l'obrim parlant de gastronomia, perquè avui comença la Fira de Montjuïc, el Gastronòmic Fòrum Barcelona, un dels principals salons de restauració i gastronomia de l'Estat. Hi participen més de 300 empreses i noms tan reputats del sector com el Germán Roca, els Torres i Nando Jubany. Maria Cusó.
A partir d'avui fins dimecres, Barcelona es convertirà en la capital de la innovació culinària amb una nova edició del Gastronòmic Fòrum, que aposta per la cuina social, sostenible i transformadora. S'hi revelaran les últimes tendències del sector amb propostes com oli de brasa, anxoves trufades o cervesa envellida en bota. També ponències d'alguns dels referents del sector, com explica un dels directors del fòrum, Pep Palau.
Sabem que Joan Roca doncs, vindrà i ens presentarà les últimes tècniques del celler Can Roca. Sabem que els germans Torres venen amb les millors gales. Sabem que Alexandre Macià, aquest cuiner de 3 estrelles que ve des de Marsella, també ve a explicar-nos doncs, les seves últimes apostes i que són cuiners molt creatius, molt innovadors, molt vanguardistes.
També es faran fins a 8 concursos per decidir les millors postres de la fira, el millor panetone artesà de l'Estat o el plat favorit dels catalans aquest 2022, entre d'altres.
Encara parlant de gastronomia, la Guia Michelin premiarà aquest any per primera vegada a la seva història el servei de sala.
La prestigiosa guia gastronòmica ha creat un premi especial per reconèixer la feina de maîtres i cambrers, una tasca essencial en l'experiència gastronòmica que fins ara havia quedat relegada a un segon pla. Ho explica José Vallès, responsable dels inspectors Guia Michelin.
Se trata de recordar un poquito a todos los gastrónomos que nos siguen, a todos los actores del mundo de la restauración, que los profesionales del servicio de sala desempeñan un papel muy importante en la experiencia global de un restaurante y que, pues, en ocasiones puede que queden un poquito en un segundo plano.
El premi s'entregarà el 22 de novembre a Toledo durant la gala d'entrega de les noves estrelles Michelin d'Espanya i Portugal.
Més coses, arrenca la temporada de premis del cinema espanyol que culminarà el febrer amb els Premis Goya. Els primers a anunciar les candidatures, però, han estat els Forqué, que s'entreguen el 17 de desembre a Madrid, i encapçalant les nominacions hi trobem Cinco Lobitos.
Miren los puntos.
La pel·lícula dirigida per Alauda Ruiz de Azúa i protagonitzada per Laia Costa acumula 4 nominacions a millor pel·lícula, millor actriu per Susi Sánchez i Laia Costa, i a cinema i educació. Competirà en la categoria de millor pel·lícula amb el Carràs de Carla Simón, que té 2 candidatures.
Com una grua.
Sí, una grua enorme, sí, sí.
Asbestas de Rodrigo Sorogoyen i Modelos 77 d'Alberto Rodríguez. En l'apartat de sèries, Apagón i Rapa lideren les nominacions amb 3 candidatures cada una, Maria.
Així és, totes dues competiran per endur-se el premi a millor sèrie de ficció amb Històries per a no dormir i La Unitat. En les categories actorals, Laia Costa i Susi Sánchez competiran pel guardó a millor actriu amb Ana Castillo pel seu paper a Girasoles Silvestres i Laura Galán, l'aplaudida protagonista de Cerdita. I pel que fa a les interpretacions masculines, els nominats són Denis Menochet per Asbestas, Luis Tosar per En los Márgenes, Miguel Herrán per Modelo 77 i Nacho Sánchez per Mantícora. Els premis s'entregaran el 17 de desembre al Palacio Municipal IFEMA de Madrid.
Posem-hi música perquè avui Bon Iver visita el Palau Sant Jordi. Artístic del nord-americà Justin Vernon, que fa parada a Barcelona per presentar-hi el seu 4th treball.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les